Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giné.
El circuit de Catalunya a Montmeló serà finalment la seu del Doctor Music Festival del 12 al 14 de juliol. El festival mantindrà el mateix cartell. Montse Manent.
L'organització ho ha anunciat avui posant fi a dies d'especulacions sobre la ubicació del festival. El fundador del festival, Neo Sala, ha criticat durament l'Agència Catalana de l'Aigua i l'entitat ecologista Epsena per haver-los fet fora de la Vall d'Àneu.
He visto muy de cerca y puedo decir que hay ecologistas, ecoloportunistas y ecologetas. Entonces hay que ver el señor Vázquez a qué categoría pertenece. No me corresponde a mí decirlo, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que la administración es muy sensible, ¿no? A cuando hay gente pues que amenaza, que hace ruido, etcétera.
El comissari en cap de la Brigada d'Informació de la Policia a Catalunya, Manuel Quintela, acusa els Mossos d'Esquadra de passivitat, espionatge i obstrucció de la tasca policial.
Ho ha fet en la seva declaració durant el judici al procés, en la qual també ha justificat les càrregues policials.
Tuvieron información de que unidades de Mossos les estaban haciendo vigilancias o seguimientos.
Rotundamente sí. De 229 vehículos camuflados que utilizamos desde el 15 de septiembre al 15 de octubre para las actividades relacionadas con el referéndum, el 52% de nuestros vehículos fueron chequeados y muchas veces, aparte de todos los seguimientos. O sea, ese seguimiento no es normal.
Els treballadors de Codorniu accepten el preacord assolit amb la direcció i desconvoquen les vagues previstes.
L'Assemblea ha aprovat el preacord amb 246 vots a favor i 28 en contra. El text redueix el nombre d'afectats per l'ERO previst i millora les condicions per als afectats.
Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
El nombre d'afectats per l'ERO proposats per la direcció s'ha reduït en 9, amb la qual cosa es quedarà amb un màxim de 70 afectats. Per les extincions de contracte s'estableix una indemnització de 38 dies i 28 mensualitats amb un topall de 75.000 euros. A partir del moment d'aprovació en assemblea del preacord, s'ha obert un període de 48 hores per possibles voluntaris que es vulguin acollir les condicions.
Nou cas d'agressió i abús sexual en aquesta ocasió a una menor tutelada a Tarragona.
Hi ha dues persones investigades, entre elles un menor d'edat, el qual s'acusa d'agredir sexualment a la víctima.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Precisament dijous els Mossos van detenir el major per abusos sexuals i el menor per agressió sexual i tots dos van quedar en llibertat després de declarar davant els òrgans judicials. També es van detenir 10 persones més per suposats abusos sexuals i després els van deixar en llibertat. Segons han explicat fonts judicials, la noia s'havia escapolit voluntàriament del centre d'acollida de la Mercè de Tarragona perquè no volia conviure amb els menors detinguts.
Figuera rebrà prop d'un 1,5 milió d'euros de fons europeus per rehabilitar la casa natal de Salvador Dalí.
En els propers dies ha de començar la primera fase del projecte que permetrà incloure aquest espai a l'oferta cultural de la ciutat.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainer.
L'alcalde i regidor de Cultura, Jordi Masquef, explica així el que significa rebre aquests fons FEDER.
S'ha clarificat l'escenari, tenim finançament, abordarem no només la primera part de les obres, sinó la segona, i per tant, repeteixo, deixeu-me ser prudent, els calendaris diferiran. Per tant, l'escenari canvia, però canvia en positiu.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bona tarda.
Bona tarda. Les properes hores encara continuaran marcades per fluixos i xàfecs, si bé a partir del vespre tendiran a minvar. Especialment s'esperen a punts del Pirineu, Prepirineu i també de més aïllats cap al prelitoral, acompanyats de tempesta i localment, a més de calamarsa. De conjunt, seran d'intensitat entre feble i moderada. Com comentem, durant la matinada tendiran a minvar fins a desaparèixer, però alhora arribarà de nou un sistema frontal que deixarà precipitació, especialment cap al nord i meitat est del territori, on s'espera el gruix de la precipitació, especialment durant la jornada de demà dimecres. Al llarg del dia, a més, aquests ruixats i precipitacions podran venir acompanyats localment de tempesta. La temperatura en conjunt avui ha pujat una mica respecte a ahir en alguns indrets de Catalunya, o ha quedat molt semblant, però de cara a demà la temperatura màxima de la jornada serà clarament més baixa. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Gràcies, Esther Batalla. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda. Problemes situals a aquesta hora als accessos a la ciutat de Barcelona. Ens comencem situant a la C58, on veiem retencions intermitents entre Ripollet i el Nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. També complicacions a l'autopista P7, a la zona de Barberà, en sentit sud, i així com el Sant Cugat, en direcció a Martorell. A la B23, cues per enllaçar amb l'autopista P7, des de Molins de Rei fins al Nus del Papiol. També aturades a la Nacional 340, a Cervelló fins a Vallirana. A la B24, perdó, de Cervelló fins a la Nacional 340 de Vallirana, i cues també a la B23 d'entrada a la Diagonal des d'Esplugues de Llobregat, pel que fa a les rondes molt carregades en tots dos sentits de la marxa. De moment, això és tot des d'aquest trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
El circuit de Barcelona-Catalunya Montmeló acollirà el Doctor Music Festival del 12 al 14 de juliol amb el mateix cartell. L'organització ho ha anunciat avui posant fi a dies d'especulacions sobre l'ubicació del festival. Als organitzadors els agrada molt la nova ubicació, però carreguen contra l'Agència Catalana de l'Aigua i els ecologistes d'Ipcena perquè consideren que els han fet fora de la Guingueta d'Àneu. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La vaca pasturarà a l'asfalt de Montmeló. Una ubicació esplèndida pel fundador del festival, Neo Sala.
Hem trobat Montmeló, que és un recinte fantàstic, o sigui, ens hem sorprès de la quantitat de zones verdes que hi ha per poder desconnectar, fer chill-out, etc. Vull dir, té moltes facilitats, lavabos de veritat, i bueno, estem concentrats en fer el millor festival possible a Montmeló.
Igual de gran, més ben comunicat i més proper a les multituds, pressuposa més ingressos i menys costos per a l'organització. Tot i això, Neo Sala ha acusat l'Agència Catalana de l'Aigua d'expulsar-los de la Vall d'Àneu amb les seves restriccions exagerades i per fer cas a les pressions d'Ipcena.
Hay ecologistas, ecoloportunistas y ecologetas. Entonces hay que ver el señor Vázquez a qué categoría pertenece. No me corresponde a mí decirlo, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que la administración es muy sensible, ¿no?, a cuando hay gente pues que amenaza, que hace ruido, etcétera.
En agraïment al suport rebut pels alcaldes i veïns del Pallars Sobirà que volien el festival a Escalarre, el Doctor Music Festival convida tots els pallaresos a anar al concert de Franc.
Doncs les reaccions a l'anunci dels promotors del Doctor Music no s'han fet esperar. De moment, el govern ja ha anunciat que el president Quim Torra reunirà de manera immediata amb els alcaldes del Pallars Sobirà per mirar de buscar alternatives que compensin la marxa del festival. Qui ja hi està reunida, però, és la presidenta de la Diputació de Lleida, Rosa Maria Perelló. UAU Lleida Ràdio, Francesc Balanyà.
De moment, alcaldes i diputació segueixen reunits a porta tancada i, per tant, no han transcendit quines mesures o accions emprendran. En aquesta jornada de dimarts sí que hem pogut saber que Quim Torra, el president del govern, es reunirà amb els batlles del Pallars Sobirà. Serà de manera immediata, per tal d'analitzar què és un canvi d'ubicació. La consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha remarcat que mai s'és prou rigorós quan es tracta de qüestions de seguretat, en referència a aquest informe de l'ACA.
Amb els alcaldes afrontarem aquest debat, parlarem i treballarem de quina manera podem garantir aquest desenvolupament que parlen. També penso en decisions referents a temes urbanístics, perquè de vegades la pròpia llei d'urbanisme no et permet donar resposta a certes demandes del territori.
En aquest sentit, Budó ha recordat que el Pallars compta amb una inversió econòmica per part de l'executiu català i s'ha referit als 8,5 milions d'euros pel nou telecadira, a Spotesquí, i els 6 milions d'euros per un nou tren per la línia de la Pobla.
L'altra cara de la moneda la trobem al Vallès Oriental, on el trasllat del Doctor Music al circuit de Montmeló és molt ben rebut. Des del Consell Comarcal ho qualifiquen de bona oportunitat comercial i turística. Ràdio Granollers, Eduard Batlles, bona tarda.
Bona tarda. Des del circuit no han volgut fer declaracions. Qui sí que en parla és el president del Consell Comarcal i alcalde de Vallromanes, David Ricard. Assegura que és una molt bona notícia pel territori, però que el festival haurà de tenir en compte les mesures de seguretat i complir-les.
Valorem aquesta notícia com una oportunitat que pot ajudar a enfortir el teixit comercial i hoteler, que pot ajudar a ampliar l'oferta turística de la comarca. Ara bé, Cal també exigir a l'organització que respecti els criteris de sostenibilitat ambiental i respecti també el normal funcionament dels municipis del voltant.
El cartell del festival ja té uns 60 artistes confirmats, entre els que destaquen Luciano, Johnny Marr o el saxofonista Kamasi Washington.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El comissari en cap de la Brigada d'Informació de la Policia a Catalunya, Manuel Quintela, acusa els Mossos d'Esquadra de passivitat, espionatge i obstrucció de la tasca policial. Ho ha fet en la seva declaració durant el judici al procés. En relació a l'1 d'octubre, ha acusat de violents als votants i ha justificat les càrregues policials. Pere Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Quintela ha explicat que el dia del referèndum l'actitud dels Mossos va ser passiva i que van rebre ordres per dificultar la tasca de la resta de cossos policials.
Algunos casos con nosotros y con Guardia Civil de obstaculización, pero la mayor parte de las veces fue de pasividad. Es que además recibían instrucciones mediante sus equipos de comunicaciones de que se apartaran cuando nosotros llegamos a no de colaborar.
El testimoni també ha assegurat amb rotunditat que els Mossos espiaven els moviments de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil.
Tuvieron información de que unidades de Mossos les estaban haciendo vigilancias o seguimientos.
Rotundamente sí. De 229 vehículos camuflados que utilizamos desde el 15 de septiembre al 15 de octubre para las actividades relacionadas con el referéndum, el 52% de nuestros vehículos fueron chequeados y muchas veces, aparte de todos los seguimientos. O sea, ese seguimiento no es normal.
Manuel Quintela ha fet especial èmfasi en les càrregues a l'escola Ramon Llull de Barcelona, on ha admès que van disparar pilotes de goma i van ferir un dels votants. Era Roger Espanyol, que va perdre un ull per culpa del projectil, i aquí Quintela ha assenyalat com a autor de 5 agressions a agents aquell dia.
L'incident a Badalona entre el llavors tinent d'alcalde José Tellez i uns agents de la Guàrdia Urbana ha centrat part de l'interès de la sessió de tarda. Altres agents han relatat una presumpta picabaralla entre guàrdies civils i Mossos a Lleida i més actuacions l'1 d'octubre.
Dos guàrdies civils han relatat que un mosso de servei els va insultar per, han dit, haver pagat la seva família l'1 d'octubre. Un relat que la gent ha negat posteriorment. També ha testificat un guàrdia civil de Sant Andreu de la Barca que ha relatat com va veure tornar a la caserna plorant un grup d'estudiants de l'institut l'endemà del referèndum. Però els que més s'han allargat han estat els testimonis de l'incident que va involucrar l'extinent d'alcalde de Badalona, José Tellez, i uns agents de la Guàrdia Urbana. Aquests han relatat com van confiscar uns cartells del referèndum i com Tellez els va sostreure del seu vehicle.
El señor Tellez estuvo hablando conmigo y después de hablar conmigo se puso a hablar un momentito con el señor Cuixart y con la gente allí, levantó las manos él, el mismo señor Tellez, y dijo a la gente, dice, bueno, toma la decisión de coger yo los carteles porque la Guardia Urbana no me los da. Abrió la puerta del coche.
¿Ustedes le dicen en algún momento que eso no
lo
haga?
Sí, claro, que no lo haga, ya está, o sea, pero es que no te podías acercar porque estaba todo lleno de gente. Y sacaban los carteles y los iban entregando al señor Cuixart, a un señor muy alto que había allí y a gente pues que había allí.
La gent també ha explicat que el líder d'Òmnium, Jordi Cuixart, va impedir que marxessin amb el vehicle de la zona.
El Tribunal Constitucional sentencia que en el ple del Parlament del 6 i 7 de setembre de 2017 es van vulnerar els drets dels diputats. D'aquesta manera, dona la raó a Ciutadans.
En aquests plens es van aprovar les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica. La sentència estima de manera unànime que en aquestes sessions els diputats de Ciutadans no van poder exercir els seus drets polítics perquè no van poder presentar esmenes o recórrer al Consell de Garanties Estatutàries. La diputada de Ciutadans, Lorena Roldán, ha celebrat la sentència.
El Tribunal Constitucional nos da la razón a Ciudadanos y constata que evidentemente los partidos separatistas, la mesa del Parlamento, la presidencia de la mesa del Parlamento, retorcieron de manera fraudulenta el reglamento para poder saltarse la Constitución, para poder saltarse el Estatuto de Autonomía.
Encara en l'àmbit judicial, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investigarà Quim Torra per no retirar simbologia independentista.
El tribunal ha admès a tràmit la querella de la Fiscalia, però de moment no entra a valorar si hi ha hagut desobediència. El president ha penjat al seu compte de Twitter una foto on apareix signant la notificació d'aquesta querella.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
El govern ha aprovat un crèdit extraordinari de més de 800 milions d'euros per poder pagar els sous i les pagues extres dels funcionaris. D'aquesta manera, s'intenta compensar la pròrroga del pressupost del 2017.
La incapacitat per aprovar el pressupost del 2019 obliga el govern a prendre decisions per actualitzar les partides. Així, l'executiu ha aprovat un decret pel qual es destinen 814 milions a pagar els sous dels funcionaris i a complir amb el compromís de retornar-los al 40% de la paga extra de l'any 2013. El vicepresident Pere Aragonès ha aprofitat per retreure a l'oposició que no hagi donat suport als comptes per enguany.
Intentarem aconseguir tot el que estigui a les nostres mans perquè els ciutadans de Catalunya doncs, no notin, no paguin, no hagin d'assumir la irresponsabilitat d'alguns grups parlamentaris que han prioritzat doncs, la seva campanya electoral i el seu relat de campanya electoral al benestar dels ciutadans de Catalunya.
Per això els ha reclamat que donin suport a la convalidació del decret al Parlament.
L'atur baixa a Catalunya aquest mes de març en un 0,23% respecte del mes passat i un 3,8% respecte del mateix mes de l'any anterior. Malgrat el descens, la davallada és la menor des de desembre de 2013.
Respecte del mes passat, l'atur s'ha reduït a totes les demarcacions, a excepció de Barcelona, on s'ha incrementat en 849 persones. La disminució de l'atur s'ha produït fonamentalment a Tarragona, amb un 1,95%, i a Girona, amb un 1,96%. Lleida presenta una reducció d'aturats del 0,12%. Per sectors, l'atur es redueix fonamentalment als serveis, a la construcció i a la indústria. Per contra, s'incrementa entre les persones sense ocupació anterior i a l'agricultura.
Els treballadors de Codorniu accepten el preacord assolit amb la direcció amb 246 vots a favor i 28 en contra. El preacord redueix el nombre d'afectats per l'ERO previst i millora les condicions per als afectats. Així doncs, s'han desconvocat les vagues previstes. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
D'aquesta manera, queden desconvocades la vaga puntual prevista per aquest dimecres i la indefinida que havia de començar el proper 8 d'abril. El nombre d'afectats per l'ERO proposats per la direcció s'ha reduït en 9, amb la qual cosa es quedarà amb un màxim de 70 afectats. Per les extincions de contracte s'estableix una indemnització de 38 dies i 28 mensualitats amb un topall de 75.000 euros. A partir del moment d'aprovació en assemblea del preacord, s'ha obert un període de 48 hores per possibles voluntaris que es vulguin acollir les condicions, creant una comissió de seguiment. Així mateix, la direcció de l'empresa presenta un pla de viabilitat constituint una comissió de seguiment. Comissions Obreres valora positivament l'acord assolit perquè recull bona part de les seves reivindicacions.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Nou cas d'agressió i abús sexual en aquesta ocasió a una menor tutelada a Tarragona. Hi ha dues persones investigades, entre elles un menor d'edat al qual se l'acusa d'agredir sexualment la víctima. Inicialment, els Mossos d'Esquadra haurien detingut 10 menors més, però després de declarar a comissaria van quedar en llibertat. Per ara, es descarta que es tracti d'una agressió en grup. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Precisament dijous els Mossos van detenir el major per abusos sexuals i el menor per agressió sexual i tots dos van quedar en llibertat després de declarar davant els òrgans judicials. També es van detenir 10 persones més per suposats abusos sexuals i després els van deixar en llibertat. Segons han explicat fonts judicials, la noia s'havia escapolit voluntàriament del centre d'acollida de la Mercè de Tarragona perquè no volia conviure amb els menors detinguts. Tot i això, va tornar per denunciar els fets, però ara mateix tampoc hi seria. Per la seva banda, el Departament de Treball, Afers Socials i Família ha informat que està fent seguiment i ha confirmat la detenció d'11 menors tutelats dijous en un centre de Tarragona. Segons el Departament, es troben en llibertat sense mesures cautelars per decret de la Fiscalia de Menors.
I a Sabadell, l'Audiència de Barcelona ha decretat presó provisional sense fiança per un altre dels 9 detinguts per la violació en grup d'una jove en una nau del municipi el passat mes de febrer. Ràdio Sabadell, Núria García.
L'Audiència de Barcelona ha acceptat el recurs d'apel·lació presentat per la Fiscalia i la defensa de la víctima, tot i que el jutge instructor del cas l'havia deixat inicialment en llibertat. En la seva interlocutòria, el tribunal argumenta que, tot i que no s'ha pogut provar que el detingut participés directament en l'agressió, sí que estava present a la sala on s'haurien produït els fets, i això va intimidar la víctima fins al punt de no plantejar-se fugir. Tanmateix, l'Audiència assegura que existeix un altíssim risc de fuga, ja que l'home no té domicili conegut ni arrelament i té en vigor una ordre d'expulsió. Amb el seu ingrés ja són dos els homes a la presó per la seva relació amb la violació. El primer se'l considera un dels autors materials de l'agressió sexual múltiple.
I hem de lamentar una mort en accident laboral. Un home ha mort aquest migdia en caure d'una grua mentre talava un arbre a Salou, al Tarragonès.
El treballador ha caigut d'una alçada de 100 metres. Els companys han intentat reanimar-lo fins que han arribat als serveis d'emergència, que no han pogut fer res per evitar la mort. Es tracta d'un home de 54 anys, veí de Mont-roig del Camp, al Baix Camp. El jutjat de Guàrdia de Tarragona investiga els fets.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a Reus, on els quatre regidors de Ciutadans a l'Ajuntament han decidit donar-se de baixa de la formació després que la direcció nacional del partit els hagi apartat. Denuncien represàlies per haver denunciat una suposada irregularitat d'un alt càrrec de la formació i no descarten emprendre accions legals. La Nova Ràdio, David Fernández, bona tarda.
Bona tarda. Dels quatre regidors de Ciutadans de l'Ajuntament de Reus, Pepa Labrador i Damián Morales ja han tramitat la baixa del partit, mentre que Guillem Figueres i el portaveu Juan Carlos Sánchez ho faran en els propers dies. Aquesta ha estat la reacció dels quatre regidors al fet que la Comissió de Garanties del partit hagi desestimat els recursos que van presentar arran de l'expedient disciplinari que se'ls va obrir per haver denunciat una suposada irregularitat comesa per un alt càrrec de Ciutadans a Catalunya i que els va comportar la suspensió cautelar de militància. Els fins ara membres del grup municipal expliquen que no han pogut veure l'acte en què s'ha resolt el seu cas i que emprendran accions legals si es confirma que hi hauria pogut haver falsedat documental. Juan Carlos Sánchez era fins ara el portaveu de Ciutadans a Reus.
Los cuatro concejales de Ciudadanos Reus creemos que este proceso disciplinario hacia nosotros ha sido un castigo por haber actuado como creíamos que debíamos hacerlo y que desde el mismo partido se ha ordenado lo que viene a ser una caza de brujas contra nuestras personas.
De cara a les municipals, els quatre regidors no descarten presentar-se sota unes altres sigles, ja que asseguren que han tingut diferents ofertes polítiques.
Avui es commemora el Dia Internacional de l'Autisme i els municipis catalans han fet activitats al llarg del dia entorn d'aquest trastorn. A Tarragona, l'associació d'Estefanies i Aspercamp han llegit un manifest a Plaça de la Font per exigir que es garanteixi la inclusió social dels afectats i que se'n respectin els drets fonamentals. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
En aquest manifest s'exigeix que es compleixin les lleis i les declaracions europees a favor de les persones que pateixen autisme juntament amb les seves famílies. Escoltem les impressions del president de l'associació Estefanies, Xavier de Manuel.
La majoria experimenten una àmplia discriminació en moltes àrees de la seva vida. Això fa que els seus drets es vegin vulnerats en una societat que no garanteix de manera efectiva la seva inclusió social.
Es demana al govern espanyol que aprovi el pla d'acció de l'estratègia espanyola del TEA, el trastorn de l'espectre autista, i que hi destini els recursos necessaris el més aviat possible. Per tant, es fa una crida per als futurs membres de les institucions i administracions públiques que compleixin amb els pactes signats.
I en plana cultural, Figueres rebrà prop d'un milió i mig d'euros del fons FEDER de la Unió Europea per rehabilitar la casa natal de Salvador Dalí. En els propers dies ha de començar la primera fase del projecte que ha de permetre obrir aquest espai a la ciutat i incloure'l a l'oferta cultural daliniana de la capital altempordanesa. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
El consistori iniciarà la primera fase de rehabilitació d'aquesta casa a finals del mes d'abril i ara, amb l'arribada d'aquesta subvenció, també es podrà tirar endavant la segona fase, que ha de permetre poder obrir al públic aquest nou espai cultural a la ciutat. L'alcalde i regidor de Cultura de Figueres, Jordi Masquef, explica així el que significa rebre aquests fons FEDER.
S'ha clarificat l'escenari, tenim finançament, abordarem no només la primera part de les obres, sinó la segona, i per tant, repeteixo, deixem-me ser prudent, els calendaris feriran. Per tant, l'escenari canvia, però canvia en positiu.
Una casa natal de Salvador Dalí que podria estar oberta al públic més o menys de cares al 2021. Un projecte museogràfic en el que s'està treballant, però que vol mostrar els primers anys de vida de Dalí i com era en persona el geni figuerenc.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. La primera divisió, el Girona, visita el camp de l'Atlètic de Madrid.
D'aquí uns minuts, a partir de 7:45 del vespre, els gironins intentaran puntuar, un repte difícil però no impossible, tot i la baixa de l'home gol del Girona, Cristian Estuani. Els matalassers són segons a la classificació per darrere del Barça, que visita el Villarreal, i de la seva banda l'Espanyol rep el Getafe.
Antonio Hidalgo, nou entrenador del Centre d'Esport Sabadell.
El de Canovelles torna al club sabadellenc, ara com a entrenador. És l'opció escollida pel Consell d'Administració de l'entitat per redreçar l'actual situació i salvar l'equip del descens de categoria. Hidalgo va ser jugador i també capità arlequinat en els últims anys de la seva carrera com a futbolista. Del 2012 al 2015 va lluir la samarreta d'un Sabadell que ara juga a segona B i que està amb l'aigua al coll. L'arribada d'Hidalgo al club català l'ha avançat avui Ràdio Sabadell, després que sonessin diferents noms per substituir Quico Ramírez, destituït ahir. Hidalgo signa pel que resta de temporada i renovarà automàticament si l'equip assoleix la permanència. Avui ha passat pel programa Esports en Xarxa d'aquesta casa Joan Vilà, un dels entrenadors d'Hidalgo i qui millor coneix el nou míster sabadellenc.
El tema psicològic, el tema de la moral dels jugadors, el tema de la confiança, de recuperar una mica la confiança en ells mateixos és primordial, més bàsic que qualsevol altra cosa. En aquest sentit, l'Antonio és una persona amb molta personalitat, amb caràcter, i estic segur que pot tirar-ho tot això endavant, seguríssim.
A segona, el Nàstic, en caiguda lliure, perd a Saragossa per 3 gols a 0.
El conjunt grana segueix sense aixecar el vol i va tornar a perdre. Els d'Enrique Martín estan a 9 punts de la salvació quan queden 10 jornades per finalitzar la temporada.
El CERN L'Escala seguirà un any més a la Superdivisió Masculina de Tenis Taula.
Després d'empatar a 3 contra el Vincios Gallec, el punt decisiu el va aconseguir el jove de la Pedrera, Norbert Tauler, que feia el primer punt a la màxima categoria. Resultat que ha servit per certificar la permanència quan resten encara 3 enfrontaments per tancar la Lliga regular. El conjunt gironí va deixar la feina pràcticament enllestida en la primera volta, sumant 11 punts, un tram del curs on el club va apostar per un equip molt més competitiu, una plantilla formada pel rus Kirill Asvets, el portuguès Diego dos Santos, que ha estat el jugador que ha fet més punts, i el figuerenc Sergi Grau.
I la 14a jornada de la divisió d'honor femenina d'hoquei herba ha deixat l'escalada de posicions de dos equips catalans a la part alta de la taula.
El Polo s'ha situat segon i el Júnior tercer, després de superar el Tenis i el Complutense respectivament.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Descobreix la Barcelona que hi ha més enllà de la ciutat, des del mar fins als Pirineus. Gaudeix de l'oferta turística de les comarques de Barcelona, parcs naturals, gastronomia, turisme esportiu i una arquitectura única al món. Descobreix-ho tot al web barcelonaesmolmes.cat. Diputació de Barcelona.
Surt el sol a l'altiplà, marcant el pas de cada vida. Ja està per arribar, pot ser demà. Com una flor de bon matí, obrint-se pas amb la claror, va desfent-se en la rosada. Qui l'ha regat amb la paraula, a cada vers en la nostàlgia, vivint un canvi a cada passa. Quan la nit baixi al carrer, es dibuixen els colors. Avui serà una gran festa, que no s'esborri aquest instant, que ens ha unit temps rere temps, que s'encenguin els carrers. Sol a l'altiplà, marcant el pas de cada vida. Un dia està per arribar, pot ser demà. Una cançó, qui la fa créixer és benvinguda. Tal com el sol trenca la boira, la melodia arreu se'n va,
records tothom la balla. Quan la nit baixa al carrer es dibuixen els colors, avui serà una gran festa. Que no s'esborri aquest instant que ens ha unit enrere temps, que s'encenguin els carrers.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El circuit de Catalunya a Montmeló serà finalment la seu del Doctor Music Festival del 12 al 14 de juliol. El festival mantindrà el mateix cartell. Montse Manent.
L'organització ho ha anunciat avui posant fi a dies d'especulacions sobre la ubicació del festival. El fundador del festival, Neo Sala, ha criticat durament l'Agència Catalana de l'Aigua i l'entitat ecologista Ipsena per haver-los fet fora de la Vall d'Àneu.
L'he vist molt de cerca i puc dir que hi ha ecologistes, ecoloportunistes i ecologetes. Entonces hay que ver el señor Vázquez a qué categoría pertenece. No me corresponde a mí decirlo, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que la administración es muy sensible, ¿no? A cuando hay gente pues que amenaza, que hace ruido, etcétera.
El president de la Generalitat, Quim Torra, reunirà els propers dies amb els alcaldes del Pallars que han rebut la notícia amb indignació.
L'altra cara de la moneda la trobem al Vallès Oriental, on el trasllat del Doctor Music Festival ha estat rebut amb molta satisfacció. Des del Consell Comarcal ho qualifiquen de bona oportunitat comercial i turística.
Ràdio Granollers, Eduard Batlles.
Des del circuit no han volgut fer declaracions. Qui sí que en parla és el president del Consell Comarcal i alcalde de Vallromanes, David Ricard. Assegura que és una molt bona notícia pel territori, però que el festival haurà de tenir en compte les mesures de seguretat i complir-les.
Valorem aquesta notícia com una oportunitat que pot ajudar a enfortir el teixit comercial i hoteler.
El comissari en cap de la Brigada d'Informació de la Policia a Catalunya, Manuel Quintela, acusa els Mossos d'Esquadra de passivitat, espionatge i obstrucció de la tasca policial.
Ho ha fet a la seva declaració durant el judici al procés, en la qual també ha justificat les càrregues policials.
Tuvieron información de que unidades de Mossos les estaban haciendo vigilancias o seguimientos.
Rotundamente sí. De 229 vehículos camuflados que utilizamos desde el 15 de septiembre al 15 de octubre para las actividades relacionadas con el referéndum, el 52% de nuestros vehículos fueron chequeados y muchas veces, aparte de todos los seguimientos. O sea, ese seguimiento no es normal.
Nou cas d'agressió i abús sexual, en aquesta ocasió a una menor tutelada a Tarragona.
Hi ha dues persones investigades, entre elles un menor d'edat, el qual s'acusa d'agredir sexualment la víctima.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Precisament dijous els Mossos van detenir el major per abusos sexuals i el menor per agressió sexual i tots dos van quedar en llibertat després de declarar davant els òrgans judicials. També es van detenir 10 persones més per suposats abusos sexuals i després els van deixar en llibertat. Segons han explicat fonts judicials, la noia s'havia escapolit voluntàriament del centre d'acollida de la Mercè de Tarragona perquè no volia conviure amb els menors detinguts.
Figuera rebrà prop d'un 1,5 milió d'euros de fons europeus per rehabilitar la casa natal de Salvador Dalí.
En els propers dies ha de començar la primera fase del projecte que permetrà incloure aquest espai a l'oferta cultural de la ciutat.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainer.
L'alcalde i regidor de Cultura de Figueres, Kef, explica així el que significa rebre aquests fons FEDER.
S'ha clarificat l'escenari. Tenim finançament, abordarem no només la primera part de les obres, sinó la segona, i per tant, repeteixo, deixeu-me ser prudent, els calendaris diferiran. Per tant, l'escenari canvia, però canvia en positiu.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bona tarda.
Bona tarda. Les properes hores encara continuaran marcades per ruixats i xàfecs, si bé a partir del vespre tendiran a minvar. Especialment s'esperen a punts del Pirineu, Prepirineu i també de més aïllats cap al prelitoral, acompanyats de tempesta i localment, a més de calamarsa. De conjunt, seran d'intensitat entre feble i moderada. Com comentem, durant la matinada tendiran a minvar fins a desaparèixer, però alhora arribarà de nou un sistema frontal que deixarà precipitació, especialment cap al nord i meitat est del territori, on s'espera doncs, el gruix de la precipitació, especialment durant la jornada de demà dimecres. Al llarg del dia, a més, aquests ruixats i precipitacions podran venir acompanyats localment de tempesta. La temperatura en conjunt avui ha pujat una mica respecte a ahir en alguns indrets de Catalunya, o ha quedat molt semblant, però de cara a demà la temperatura màxima de la jornada serà clarament més baixa. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Gràcies. Bona tarda, Esther Batalla. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ha millorat molt el trànsit en aquesta xarxa viària, també a les vies que envolten Barcelona. Repassem alguns petits trams d'aturades, per exemple, a la B24, aquí sí continua en el tram de Cervelló per enllaçar amb l'N340. També parlem de trànsit bàsicament intens a la B23. Aquests dos carrils que van a buscar la P7 en sentit nord, en sentit Girona, aquí hi ha més intensitat, ja no parlaríem de cues importants. B30 amb lentitud a la zona de Cerdanyola, Barberà, en sentit nord, o les rondes, aquestes sí, un pèl carregades encara ara, sobretot en sentit Besòs, tant la ronda de dalt com la ronda litoral. A més, ara sembla que hi ha hagut alguna incidència a la ronda litoral, al tram de Sant Adrià, que provocaria aturades, de fet, en tots dos sentits de la marxa. Acabem amb l'AP7 a la Jonquera. Aquí continuen els problemes a causa d'unes obres. Són retencions de més de 5 quilòmetres, com us dèiem, a l'AP7 a la Jonquera i en sentit nord. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
El circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, acollirà el Doctor Music Festival del 12 al 14 de juliol amb el mateix cartell. L'organització ho ha anunciat avui posant fi a dies d'especulacions sobre la ubicació del festival. Als organitzadors els agrada molt la nova ubicació, però carreguen contra l'Agència Catalana de l'Aigua i els ecologistes d'Ipcena perquè consideren que els han fet fora de la Guingueta d'Àneu. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La vaca pasturarà a l'asfalt de Montmeló, una ubicació esplèndida pel fundador del festival, Neo Sala.
Hem trobat Montmeló, que és un recinte fantàstic, o sigui, ens hem sorprès de la quantitat de zones verdes que hi ha per poder desconnectar, fer chill-out, etc. Vull dir, té moltes facilitats, lavabos de veritat, i bueno, estem concentrats en fer el millor festival possible a Montmeló.
Igual de gran, més ben comunicat i més proper a les multituds, pressuposa més ingressos i menys costos per a l'organització. Tot i això, Neo Sala ha acusat l'Agència Catalana de l'Aigua d'expulsar-los de la Vall d'Àneu amb les seves restriccions exagerades i per fer cas a les pressions d'Ipcena.
Hay ecologistas, ecoloportunistas y ecologetas. Entonces hay que ver el señor Vázquez a qué categoría pertenece. No me corresponde a mí decirlo, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que la administración es muy sensible, ¿no? A cuando hay gente pues que amenaza, que hace ruido, etcétera.
En agraïment al suport rebut pels alcaldes i veïns del Pallars Sobirà que volien el festival a Escalarre, el Doctor Music Festival convida tots els pallaresos a anar al concert de Franc.
El govern ja ha anunciat que el president Quim Torra reunirà de manera immediata amb els alcaldes del Pallars Sobirà per mirar de buscar alternatives que compensin la marxa del festival. Mentrestant, els alcaldes i la Diputació de Lleida han acordat introduir elements tecnològics per detectar riuades. Es tracta d'una mesura que vol minimitzar els riscos de les inundacions i, en conseqüència, poder optar a fer esdeveniments com el Doctor Music Festival. UAU Lleida Ràdio, Jordi Sebastià.
De fet, han explicat que es tracta d'una mesura que volen que sigui de país per poder, d'aquesta manera, fer front a les restrictives mesures que exigeix l'ACA davant l'organització de determinats esdeveniments. A més, també han acordat incrementar la campanya de promoció dels dos Pallars per tractar de compensar la pèrdua econòmica que suposarà que el doctor deixi, ja definitivament, als Prats d'Escalarre. En aquesta reunió, que han mantingut Diputació i alcaldes del Pallars, també s'ha decidit que acceptaran la proposta del president Quim Torra per trobar-se i analitzar què suposa que el doctor se'n vagi al circuit de Montmeló.
L'altra cara de la moneda la trobem al Vallès Oriental, on el trasllat del Doctor Music al circuit de Montmeló és molt ben rebut. Des del Consell Comarcal ho qualifiquen de bona oportunitat comercial i turística. Ràdio Granollers, Eduard Batlles, bona tarda.
Bona tarda. Des del circuit no han volgut fer declaracions. Qui sí que en parla és el president del Consell Comarcal i alcalde de Vallromanes, David Ricard. Assegura que és una molt bona notícia pel territori, però que el festival haurà de tenir en compte les mesures de seguretat i complir-les.
Valorem aquesta notícia com una oportunitat que pot ajudar a enfortir el teixit comercial i hoteler, que pot ajudar a ampliar l'oferta turística de la comarca. Ara bé, cal també exigir a l'organització que respecti els criteris de sostenibilitat ambiental i respecti també el normal funcionament dels municipis del voltant.
El cartell del festival ja té uns 60 artistes confirmats, entre els que destaquen Luciano, Johnny Marr o el saxofonista Kamasi Washington.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El comissari en cap de la Brigada d'Informació de la Policia Nacional a Catalunya, Manuel Quintela, acusa els Mossos d'Esquadra de passivitat, espionatge i obstrucció de la tasca policial. Ho ha fet en la seva declaració durant el judici al procés. En relació a l'1 d'octubre, ha acusat de violents als votants i ha justificat les càrregues policials. Pere Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Quintela ha explicat que el dia del referèndum l'actitud dels Mossos va ser passiva i que van rebre ordres per dificultar la tasca de la resta de cossos policials.
Algunos casos con nosotros y con Guardia Civil de obstaculización, pero la mayor parte de las veces fue de pasividad. Y es que además recibían instrucciones mediante sus equipos de comunicaciones de que se apartaran cuando nosotros llegamos a no de colaborar.
El testimoni també ha assegurat amb rotunditat que els Mossos espiaven els moviments de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil.
Tuvieron información de que unidades de Mossos les estaban haciendo vigilancias o seguimientos.
Rotundamente sí. De 229 vehículos camuflados que utilizamos desde el 15 de septiembre al 15 de octubre para las actividades relacionadas con el referéndum, el 52% de nuestros vehículos fueron chequeados y muchas veces, aparte de todos los seguimientos. O sea, ese seguimiento no es normal.
Manuel Quintela ha fet especial èmfasi en les càrregues a l'escola Ramon Llull de Barcelona, on ha admès que van disparar pilotes de goma i van ferir un dels votants. Era Roger Espanyol, que va perdre un ull per culpa del projectil, i aquí Quintela ha assenyalat com a autor de 5 agressions a agents aquell dia.
L'incident a Badalona entre el llavors tinent d'alcalde José Tellez i uns agents de la Guàrdia Urbana ha centrat part de l'interès de la sessió de tarda. Altres agents han relatat una presumpta picabaralla entre guàrdies civils i Mossos a Lleida i més actuacions l'1 d'octubre.
Dos guàrdies civils han relatat que un mosso de servei els va insultar per, han dit, haver pagat la seva família l'1 d'octubre. Un relat que la gent ha negat posteriorment. També ha testificat un guàrdia civil de Sant Andreu de la Barca que ha relatat com va veure tornar a la caserna plorant un grup d'estudiants de l'institut de l'endemà del referèndum. Però els que més s'han allargat han estat els testimonis de l'incident que va involucrar l'extinent d'alcalde de Badalona, José Tellez, i uns agents de la Guàrdia Urbana. Aquests han relatat com van confiscar uns cartells del referèndum i com Tellez els va sostreure del seu vehicle.
El senyor Tellez estuvo hablando conmigo y después de hablar conmigo se puso a hablar un momentito con el señor Cuixart y con la gente allí, levantó las manos él, el mismo señor Tellez, y dijo a la gente, dice, bueno, he tomado la decisión de coger yo los carteles porque la Guardia Urbana no me los da. Abrió la puerta del coche.
¿Ustedes le dicen en algún momento que eso no
sí,
lo
claro,
haga?
Sí, claro, que no lo haga, ya está. O sea, pero es que no te podías acercar porque estaba todo lleno de gente. Y sacaban los carteles y los iban entregando al señor Cuixart, a un señor muy alto que había allí y a gente pues, que había allí.
La gent també ha explicat que el líder d'Òmnium, Jordi Cuixart, va impedir que marxessin amb el vehicle de la zona.
Doncs justament, José Tellez ja ha estat absolt d'un delicte de desobediència pels fets que s'han relatat en el judici. El regidor de Guanyem Badalona ha rebut amb sorpresa i satisfacció la decisió de l'Audiència de Barcelona. Tellez espera ara que aquesta resolució serveixi a la defensa de Jordi Cuixart en aquest judici. Ràdio Ciutat de Badalona, Bàrbara Sadó.
Un recurs que Tellez va presentar amb la voluntat d'evidenciar el mal precedent que assentava la condemna.
Perquè volia dir si amb la meva condemna no era un, o sigui, no era greu només per la multa, que això al final és anecdòtic, sinó perquè suposava que se considerava normal que la Fiscalia donés ordres a les guàrdies urbanes per a vulnerar drets fonamentals com és la llibertat d'expressió. Tot això sense declarar ni un estat d'excepció ni res.
José Tellez no s'esperava l'absolució, una absolució que espera ajudi la defensa de Jordi Cuixart.
Perquè si ni tan sols la persona imputada, que era jo, dels fets, ha estat condemnada, sinó que ha estat absolta quin sentit té intentar posar Jordi Cuixart com si hagués tingut una reacció violenta aquell dia.
Recordem que Téllez va ser acusat per retirar d'un cotxe de la Guàrdia Urbana una quarantena de cartells amb el lema Hola Europa, que la policia havia decomissat, uns fets en els quals hi era present el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
El Tribunal Constitucional sentencia que en el ple del Parlament del 6 i 7 de setembre de 2017 es van vulnerar els drets dels diputats. D'aquesta manera, el Tribunal dona la raó a Ciutadans.
En aquests plens es van aprovar les lleis de referèndum i de transitorietat jurídica. La sentència estima de manera unànime que en aquestes sessions els diputats de Ciutadans no van poder exercir els seus drets polítics perquè no van poder presentar esmenes o recórrer al Consell de Garanties Estatutàries. La diputada de Ciutadans, Lorena Roldán, ha celebrat la sentència.
El Tribunal Constitucional nos da la razón a Ciudadanos y constata que evidentemente los partidos separatistas, la mesa del Parlamento, la presidencia de la mesa del Parlamento, retorcieron de manera fraudulenta el reglamento para poder saltarse la Constitución, para poder saltarse el Estatuto de Autonomía.
Encara en l'àmbit judicial, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investigarà Quim Torra per no retirar simbologia independentista.
El tribunal ha admès a tràmit la querella de la Fiscalia, però de moment no entra a valorar si hi ha hagut desobediència. El president ha penjat al seu compte de Twitter una foto on apareix signant la notificació d'aquesta querella.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
El govern ha aprovat un crèdit extraordinari de més de 800 milions d'euros per poder pagar els sous i les pagues extres dels funcionaris. D'aquesta manera s'intenta compensar la pròrroga del pressupost del 2017.
La incapacitat per aprovar el pressupost pel 2019 obliga el govern a prendre decisions per actualitzar les partides. Així, l'executiu ha aprovat un decret pel qual es destinen 814 milions a pagar els sous dels funcionaris i a complir amb el compromís de retornar-los al 40% de la paga extra de l'any 2013. El vicepresident Pere Aragonès ha aprofitat per retreure a l'oposició que no hagi donat suport als comptes per enguany.
Intentarem aconseguir tot el que estigui a les nostres mans perquè els ciutadans de Catalunya doncs, no notin, no paguin, no hagin d'assumir la irresponsabilitat d'alguns grups parlamentaris que han prioritzat doncs, la seva campanya electoral i el seu relat de campanya electoral al benestar dels ciutadans de Catalunya.
Per això els ha reclamat que donin suport a la convalidació del decret al Parlament.
L'atur baixa a Catalunya aquest mes de març en un 0,23% respecte del mes passat i un 3,8% respecte del mateix mes de l'any anterior. Malgrat el descens, la davallada és la menor des de desembre de 2013.
Respecte del mes passat, l'atur s'ha reduït a totes les demarcacions, a excepció de Barcelona, on s'ha incrementat en 849 persones. La disminució de l'atur s'ha produït fonamentalment a Tarragona amb un 1,95% i a Girona amb un 1,96%. Lleida presenta una reducció d'aturats del 0,12%. Per sectors, l'atur es redueix fonamentalment als serveis, a la construcció i a la indústria. Per contra, s'incrementa entre les persones sense ocupació anterior i a l'agricultura.
I avui també comença la campanya de la renda 2019 amb importants novetats. És la primera on desapareix el paper. A més, les prestacions per maternitat ja no tributen i hi ha noves deduccions per mares treballadores, famílies nombroses i autònoms. Ràdio Sabadell, Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Hisenda preveu que en aquesta campanya es presentin 20 milions de declaracions, 3,5 de les quals seran de Catalunya. Això suposa que només la meitat de la població té prou ingressos com per fer-la. En aquest sentit, Josep Maria Navarro, de la gestoria GEMSA, assenyala què suposen aquestes xifres.
Si entenem que la declaració de renda és una declaració que correspon a ingressos, vol dir que una de cada dues persones d'aquest país o no tenen ingressos o tenen uns ingressos tan petits que no poden declarar-los o que no cal que els declarin.
La declaració de la renda es pot fer a partir d'avui i fins l'1 de juliol, tot i que les persones que desitgin fer-la de forma presencial hauran d'esperar fins al 9 de maig per demanar cita prèvia.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Nou cas d'agressió i abús sexual, en aquesta ocasió a una menor tutelada a Tarragona. Hi ha dues persones investigades, un menor d'edat, al qual se l'acusa d'agredir sexualment la víctima. En un inici també s'haurien relacionat amb el cas 10 menors més que van ser detinguts pels mateixos càrrecs, però finalment la policia hauria deixat la seva detenció sense efecte. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Precisament dijous els Mossos van detenir el major per abusos sexuals i el menor per agressió sexual i tots dos van quedar en llibertat després de declarar davant els òrgans judicials. També es van detenir 10 persones més per suposats abusos sexuals i després els van deixar en llibertat. Segons han explicat fonts judicials, la noia s'havia escapolit voluntàriament del centre d'acollida de la Mercè de Tarragona perquè no volia conviure amb els menors detinguts. Tot i això, va tornar per denunciar els fets, però ara mateix tampoc hi seria. Per la seva banda, el Departament de Treball, Afers Socials i Família ha informat que està fent seguiment del cas i ha confirmat la detenció d'11 menors tutelats dijous en un centre de Tarragona. Segons el departament, es troben en llibertat sense mesures cautelars per decret de la Fiscalia de Menors.
I l'Audiència de Barcelona ha decretat presó provisional sense fiança per un altre dels 9 detinguts per la violació en grup d'una jove a Sabadell el passat mes de febrer. Ràdio Sabadell, Núria García.
L'Audiència de Barcelona ha acceptat el recurs d'apel·lació presentat per la Fiscalia i la defensa de la víctima, tot i que el jutge instructor del cas l'havia deixat inicialment en llibertat. En la seva interlocutòria, el tribunal argumenta que, tot i que no s'ha pogut provar que el detingut participés directament en l'agressió, sí que estava present a la sala on s'haurien produït els fets, i això va intimidar la víctima fins al punt de no plantejar-se fugir. Tanmateix, l'Audiència assegura que existeix un altíssim risc de fuga, ja que l'home no té domicili conegut ni arrelament i té en vigor una ordre d'expulsió. Amb el seu ingrés ja són 2 els homes a la presó per la seva relació amb la violació. El primer se'l considera un dels autors materials de l'agressió sexual múltiple.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, discrepa de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre sobre la inundabilitat dels terrenys del Nou Firal. Segons Larrosa, aquest risc no coincideix amb els estudis que ha realitzat la Paeria. Així i tot, ha anunciat noves mesures preventives. UAU Lleida Ràdio, Marc Perelló.
Després de la reunió del patronat de Fira de Lleida, Larrosa ha exposat que els estudis que s'han fet en relació amb el marge esquerre del riu Segre a la ciutat no coincideixen.
En cap cas la situació d'inundabilitat que planteja la Confederació no és la que diuen els nostres estudis i, a més, també el nostre pla d'ordenació urbanística municipal es planteja una inversió molt concreta a la que és l'arribada del riu Segre a Lleida abans del canal de Serós, que és un mur de contenció que s'ha de construir, però que és una inversió bàsicament simbòlica. En aquest sentit estem molt tranquils.
Prèviament s'ha presentat a la resta de patrons el nou pla de Fira de Lleida que preveu traslladar en els pròxims anys el recinte firal a l'antiga hípica. A proposta de Larrosa, el patronat ha acordat la creació d'un grup de treball sobre el nou pla de Fira de Lleida, que haurà d'establir el full de ruta sobre el desenvolupament d'aquest projecte.
Sant Benet de Bages serà aquest cap de setmana l'escenari de la festa Alícia't, la cita de la gastronomia de les comarques de Barcelona, que enguany arriba a la 7a edició. El certamen comptarà amb més de 150 activitats de cuina per adults i famílies. Ràdio Sant Fruitós, Marc Vila, bona tarda.
Bona tarda. La gastronomia serà la protagonista aquest dissabte i diumenge a Montsant Benet amb la festa Alícia't, però de la mà de la gastronomia, l'esdeveniment també fa èmfasi en la importància de cuidar-se i de seguir uns bons hàbits alimentaris. Així ho explicava Miquel Samper, diputat delegat de Turisme de la Diputació.
Imagineu el lligam estret que tenim amb una cosa tan habitual, la fem com a mínim 3 o 4 cops al dia, com era el menjar, amb la ciència del bon menjar.
Els cuiners amb estrella seran presents un any més a l'auditori de la Fundació Alícia amb les demostracions del mestre Carles Gaig dissabte a 1:15 i el xef de l'O, Jordi Llobet, diumenge també a 1:15. En clau més festiva, dissabte el grup de rumba catalana Sabor de Gràcia dinamitzarà la jornada a l'escenari del Prat.
I en plana cultural, Figueres rebrà prop d'1,5 milions d'euros del Fons FEDER de la Unió Europea per rehabilitar la casa natal de Salvador Dalí. En els propers dies ha de començar la primera fase del projecte que ha de permetre obrir aquest espai a la ciutat i incloure'l a l'oferta cultural daliniana de la capital altempordanesa. Ràdio Vilafant, Mercè Mainer.
El consistori iniciarà la primera fase de rehabilitació d'aquesta casa a finals del mes d'abril i ara, amb l'arribada d'aquesta subvenció, també es podrà tirar endavant la segona fase, que ha de permetre poder obrir al públic aquest nou espai cultural a la ciutat. L'alcalde i regidor de Cultura de Figueres, Jordi Masquef, que així el que significa rebre aquests fons FEDER.
S'ha clarificat l'escenari, tenim finançament, abordarem no només la primera part de les obres, sinó la segona, i per tant, repeteixo, deixeu-me ser prudent, els calendaris diferiran. Per tant, l'escenari canvia, però canvia en positiu.
Una casa natal de Salvador Dalí que podria estar oberta al públic més o menys de cares al 2021. Un projecte museogràfic en el que s'està treballant, però que vol mostrar els primers anys de vida de Dalí i com era en persona el geni figuerenc. Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Seguim molt de prop el partit de primera divisió entre l'Atlètic de Madrid i el Girona.
Els gironins visiten el Wanda Metropolitano amb les baixes de Cristian Estuani, Bono i Juanpe, que està sancionat. Els matalassers són segons a la classificació per darrere del Barça, que visita el Villarreal, i l'Espanyol rep el Getafe. El partit es troba al minut 23 i el resultat és de 0-0.
A segona, el Nàstic, en caiguda lliure, perd a Saragossa per 3-0.
Els granes van protagonitzar una primera part per oblidar. Els tarragonins segueixen coers i ja es troben a 9 punts de la salvació quan queden 10 jornades.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Jesús Sarmiento.
Els arguments s'acaben i les decepcions no frenen. Nova derrota i nova vergonya del Nàstic de Tarragona a la Romareda després de caure per 3-0. Les decisions d'Enrique Martín no s'acaben d'entendre i l'equip segueix sense competir. El partit, una altra bateria de despropòsits dels tarragonins. Errors de manual, nula capacitat de reacció i zero presència ofensiva. El capità Bram Minero parlava de falta de compromís al vestidor. Sobre el terreny de joc, Enrique Martín replicava a la sala de premsa.
No, hombre, yo creo que sí hay compromiso, pero tiene que haber más. O sea, el compromiso entiendo que hay, pero tiene que haber bastante más. Nos estamos jugando la categoría y tiene que haber un sentimiento de mucha más rabia a la hora de la disputa de balón y todo esto, ¿no? Esas son cosas que uno pide, pero que normalmente es algo que va con el carácter de la persona, ¿no? Y en este sentido, pues tenemos que trabajar mucho para inculcar este carácter.
La derrota deixa l'equip del navarrès cué de la Lliga 1-2-3 i a 9 punts de la permanència que marca el Lugo després de l'empat al Corcón aquesta jornada. El pròxim compromís serà diumenge vinent contra el Numancia al nou estadi de Tarragona.
La remadora Ana Boada, bronze en l'últim Mundial de Rem, ha anunciat que es retira.
La barcelonina de 26 anys va anunciar que ho deixa a causa d'una depressió que no li permet competir al 100%. Boada i Aina Cid treballaven per classificar-se per als Jocs Olímpics de Tòquio 2020 en la modalitat de dos sense timó.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Les nebuloses. A l'interior de les galàxies, entre mig de les estrelles, hi trobem que hi ha grans núvols de gas i de pols. Són les nebuloses, en diem nebuloses. Les nebuloses són grans núvols de gas, tranquils, allà, en equilibri, i poden existir durant milions d'anys sense cap canvi. Però, per alguna raó externa, a vegades aquest gas es comença a comprimir i, quan s'inicia aquest procés, ja no s'atura, perquè la pròpia força de gravetat del gas el va col·lapsant, apretant cada cop més, es trenca en boletes diferents de gas i cadascun d'aquells grumulls, d'aquella bola de gas, serà una estrella. Arribarà un moment que això s'apretarà tant que s'escalfarà molt i començarà a brillar. Una estrella, sabem que és una bola de gas que està molt calent i que brilla, Doncs, neixen a partir d'aquestes nebuloses, que en principi les nebuloses estan fredes, però en aquest procés de compressió es comencen a escalfar molt fins que brillen i neix una estrella. Així doncs, a les nebuloses neixen les estrelles, i no ho fan de forma individual. En una nebulosa en poden néixer centenars o a vegades milers d'estrelles. Per tant, les estrelles neixen en grup. Aquest procés, des de que es comença a comprimir la nebulosa fins que neix una estrella, típicament passa un milió d'anys. Ja sabeu que en astronomia tot són milions d'anys i milions de... Doncs aquí també, un milió d'anys per formar-se a les estrelletes. Aquestes estrelles, gairebé sempre, no viuran juntes, no estaran sempre juntetes, sinó que al llarg dels anys s'aniran separant, i es aniran dissolent al llarg de la nostra galàxia. A més, quan neix una estrella, a partir d'un nebulosoi, doncs es pot haver ajuntat, acumulat més o menys gas. Aquella bola de gas que s'ha format pot ser més o menys pesada. La quantitat del gas que s'ha acumulat per formar una estrella és el que determinarà tota la vida d'aquella estrella. És a dir, la massa inicial d'una estrella, la quantitat de massa, ens diu com serà aquella estrella, quina mida tindrà, quants anys viurà, com morirà, etc. Per exemple, les estrelles que neixen més petites, menys massives, doncs viuen moltíssims més anys. Les petites cremen poca energia i ho fan molt lentament. En canvi, una estrella que neix d'entrada molt grossa, molt massiva, viu ràpidament, crema ràpidament la seva energia i al final acabarà explotant, però d'una forma força ràpida.
La xarxa.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.